Ràdio Vilafranca.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
El vilafranquí Taller d'Assaig Teatre celebra el 20è aniversari i els hem convidat per repassar aquestes dues dècades fent de comedians i de rodamons i per conèixer els seus projectes actuals. Ens acompanyen tres dels seus integrants, tots membres fundadors, la Fina Ferrer, l'Antonio Raval i el director Valeri Laguna. Bon dia a tots i per molts anys.
Bon dia.
Bon dia. Gràcies. Bon dia.
Valeri, les xifres d'aquests 20 anys tomben d'esquena. 200 actuacions, prop de 100 persones que han passat per la companyia. Són d'alçada.
Sí, són xifres una mica de vèrtic, oi? Perquè hem portat molta activitat, la veritat. Cada any hem estat fent de rodamons i hem anat a molts llocs i, a més, amb la satisfacció de que hem pogut visitar escenaris inversemblants per un grup de Vilafranca, d'un grup amateur, aficionat, oi, que ens hem de guanyar la vida com podem, doncs poder anar a la Catalunya Nord, poder anar a Kibasso, a Itàlia, o a l'Useima, al Marroc, o fins i tot al COI a fer teatre, doncs són fites realment importants per una companyia amateur com la nostra. I per altre cantó, doncs, la quantitat de gent que ha passat és espectacular. Molta gent que ha sigut molt puntual, altra gent que hem tingut amb constància, però bé, vam començar 7 o 8 persones amb molta il·lusió un dia que ja feia dies que no fèiem teatre i necessitàvem engrescar-nos, i ens vam engrescar tant que, mira, ja veus, portem 20 anys, la Fina com a actriu de referència, l'Antonio com a tècnic de referència de tota la vida, amb alguna actuació esporàdica també, oi, Antonio? Però mai molt contents de tota la trajectòria, sí.
I tot això s'ha assolit amb un gran hàndicap, que és no disposar d'un teatre, d'un espai on assajar o muntar cadascuna d'aquestes propostes.
Sí, això és una cosa que m'ha vingut de gust dir aquests dies, perquè
repetim-la. Repetim-la en veu alta, clar que sí.
És una evidència, per altre cantó, tothom ho sap, que els amateurs a Vilafranca no tenim gaires possibilitats. Hem de migrar a pobles veïns per a vegades per preparar amb un escenari les propostes que fem, perquè és que quan la gent ens veu, jo no sé si la gent es pregunta com ens ho fem, no? per dissenyar.
Em temo que no.
Jo crec que la gent veu allò i
gaudeixen.
No, i gaudeixen, però al darrere no saben com nassos ens ho muntem, perquè esclar, fem petits assajos amb locals alternatius i coses d'aquestes, però a l'hora de posar tot allò en escena, de pensar com has fet aquella il·luminació, aquella escenografia, aquells vestuaris, tota aquesta història, jo no sé si la gent és conscient de la feinada que hi ha al darrere i de la precarietat amb la que la fem.
No? De les dificultats, no?
Sí, bueno, esclar, Vilafranca no tenim espais que els amateurs puguem utilitzar per treballar-hi seriosament. Evidentment, podem ensenyar el que hem fet, podem presentar les nostres propostes, més faltaria, però a l'hora de treballar, jo a vegades em pregunto com ho fem, no ho sé. Vull dir, arribem en molts mesos, segurament, podria ser molt més ràpid i molt més treballat, però, en fi, anem així, de rodamons i de captaires per la vida.
Fina, Antònia, d'aquests 20 anys de rodamons, de TAT, amb quina anècdota, amb quin record us quedeu? Què us ve al cap ara quan mireu enrere i penseu com vau arrencar, on heu arribat?
Jo particularment estic molt contenta d'haver-hi format part, forma part de la meva vida, o sigui, Fina sense teatre no seria, i la veritat és que quan miro enrere, quan vam començar amb la trobada, que és la primera obra que vam fer com a TAT, i em veig ara em veig una llarga evolució com a actriu, la veritat. Encara em queda molt, molt per aprendre, moltíssim, i si pot ser al costat del Valeri, l'Antonio, el Santi, tots els meus companys i companyes, serà fantàstic, perquè penso que ens queda molt camí per recórrer, però sí, sí que penso, ostres, quan vaig començar que era una noieta de 18 anys o, no? I estava molt engrescada per fer teatre i vaig tenir aquesta oportunitat i he vist tot el recorregut, tot el que pots aprendre, no només com a actriu i dalt de l'escenari, evidentment, sinó també com a persona. O sigui, el que he après jo en quant a presència, a parlar en públic, o no, totes aquestes habilitats, capacitats que vas entrenant al llarg del temps, és espectacular. I després també una cosa molt important és el compromís. El compromís amb el teatre, amb l'equip, amb el grup, amb les companyes, els companys, com tothom participa amb el que pot. Això, jo, per mi, és el que més m'emporto del teatre, també.
Antonio.
Bueno, yo lo único es que, como decía Valeri, a no tener un teatro, los técnicos lo único que tenemos problemas es cuando tenemos que iluminar, que te lo tienes que imaginar la iluminación de la obra y hasta el día del estreno no ves el resultado. Y lo vas cambiando durante los bolos que vas haciendo, que vas viendo que aquí podíamos hacer esto, aquí podíamos hacer otra cosa. I és l'únic que, bueno...
I d'aquest camí, d'aquests 20 anys?
És que ha passat de tot, que...
Clar, és mitja vida, no?
Exacto, no puedes...
Potser sempre és important recordar la pèrdua de ja, companys, no, sí, de viatge. I això, doncs, en algun moment ens ha marcat. I aquestes pèrdues del Ricard o molt recentment del Manel, doncs bé, ho portem a la motxilla i pensem moltes vegades, segur. I són records que ens han canviat, en algun moment donat ens han canviat. Però bé, hi ha hagut moments també fantàstics que hem gaudit de l'hospitalitat de gent, com vam estar a l'USEIM, va ser espectacular, com ens van tractar els amics del RIF, oi? I ens ho van passar bomba, ens ho van passar extraordinàriament. Sempre recordaré les mariscades que allà ens oferien, que aquí ho considerem un luxe, allà era un plaer. Però bé, això són anècdotes, petites anècdotes que...
Del camí transcorregut,
no? De tot aquest camí i de tantes obres i de tantes coneixences.
Ara que parles de les obres, quan a obres heu adaptat i representat noms consagrats del teatre, heu cultivat també la creació pròpia...
Sí, és que jo crec que hem fet de tot. Vam començar amb obres, si volem, modestes, que ens les fèiem molt en un petit despatx, allà treballant com podíem i imaginant el que seria allò posat en un escenari, però després és veritat que hem anat sent més ambiciosos, intentant aprendre, perquè cada autor que agafes i cada proposta t'obre molta curiositat, t'obre molt voler saber més d'aquella persona, d'aquell autor. I, esclar, hem treballat Thomas Berger, hem treballat Pinter, hem treballat Berkhoff, hem treballat noms bastant impossibles per una companyia amateur, no?
Amb els quals no s'atreveixen les companyies amateurs.
Amb les quals és molt difícil, perquè tan sols pensar en que has d'aconseguir permisos, i evidentment l'estigma que portem els amateurs no són com perquè ens facilitin els permisos, tot i que després el resultat sigui força acceptable i d'un nivell suficient, per dir-ho d'alguna manera, no pretenem pas ser uns divos de l'escena, però sí que és veritat que hi ha moltes dificultats per poder representar aquests autors, i tu has de currar molt, vull dir, allò de dir picar pedra, trucar molta gent, els despatxos de representants de tots aquests consagrats, doncs són gairebé inaccessibles, però llavors també t'has de decantar, doncs, per clàssics, més clàssics, que ja no, des de la tomba, ja no et reclamen diners, i gent com Shakespeare o gent com Molière o altres alternatives, i parlant del nostre, de la nostra tradició, del nostre patrimoni, doncs, clar, si vas a buscar Guimarà, o vas a buscar Pitarra, o vas a buscar noms d'aquest estil, doncs també pots fer grans coses sense tanta dificultat. Però el compromís que deia la Fina, la feinada que hi ha al darrere per treballar totes aquestes obres és bestial, és bestial, sí.
La pregunta del milió, i vull que la contesteu tots tres. Comencem amb la Fina. Com se subsisteix, com s'arriba fins aquí?
Jo diria que amb molta implicació personal, la veritat, perquè és com deien els companys, o sigui, a nivell de recursos és molt limitat, però a nivell d'implicació personal, de creure que amb el teatre pots arribar a la gent, que el teatre et pot aportar moltíssim i que forma part del teu dia a dia i de com veus el món, aquí sí, la implicació personal des del meu punt de vista.
Antonio.
Estoy de acuerdo con la Fina.
Al 100%.
Sí, porque tienes que sacar tiempo del tiempo del trabajo, tiempo de esto, y te has de implicar, si no, no saldría adelante.
Constància, actitud, claro. Què més, Valeri?
Bé, la constància, el compromís, tot el que s'ha dit, i sobretot també la complicitat, no? La complicitat de molta gent, la complicitat de les entitats que t'ajuden, d'alguna manera, i la complicitat amb tot l'equip, creure l'un amb l'altre i que les propostes que elaborem d'alguna manera i que anem provant i que anem vestint, doncs formin part d'aquest compromís general, d'aquesta implicació, i és clar, això durant 20 anys i segurament comptant dues, tres propostes anuals, com a mínim, perquè sempre estem jugant amb diferents escenaris, no? Amb diferents possibilitats, doncs, ostres, compromís, confiança, complicitat, buscar gent que cregui en tu i que tots, entre tots, fent-nos molt de costat. I tenim moments extraordinaris i moments d'aixafats, però anem currant durant 20 anys, sí.
Hem començat parlant del passat, però també volem parlar de present i de futur, i el tret de sortida de la celebració d'aquests 20 anys de TAT tenia lloc aquest diumenge, amb l'estrena de l'obra Afanys d'amor perduts, de Shakespeare. Com va anar?
Bé.
L'Antonio diu que va anar bé, i
sí,
és veritat.
Si
parlem de la faceta tècnica, que és la que l'Antonio ens controla, doncs va anar molt bé, va quedar extraordinari, i amb les possibilitats que ens ofereix el Teatre Municipal Cal Bolet, doncs es nota molt la diferència de poder actuar en aquest temple de les arts escèniques, i la resposta de la gent va ser fantàstica. L'actuació va ser de les millors que han fet amb aquesta obra.
Ja està una mica rodada, no?
Ja està, ja comença a tenir aquell ritme, de tenir aquelles intencions, d'entendre tot el que estem dient, que és molt important a l'hora de que actors aficionats puguem dir bé els textos, perquè és fonamental entendre allò que estàs dient i donar-li tot el sentit, no? Va anar molt bé, molt bé. Jo, personalment, molt satisfet de com va anar l'actuació, sí.
Sou 15 actors dalt de l'escenari? Quin repte.
Som 15 actors dalt de l'escenari. Algun que està per allà assegut per si necessitem un cover en un moment donat, i després al darrere un equip de 3-4 tècnics i bé, la meva part de coordinació i d'ànims i de retocar cosetes, és un repte, és una bestiesa. Jo no sé si m'hi tornaré a posar amb quins actors, vull dir...
Us vau embarcar perquè eren 20 anys i teníeu ganes?
Ens vam embarcar perquè a mi em feia molta gràcia treballar aquesta comèdia Fanys d'amor perdut d'en Shakespeare.
De les menys conegudes.
De les comèdies, esclar, és molt més conegut el Molt soroll per no res, o El somni d'una nit d'estiu, o Nit de Reis, les comèdies... Però els Afanys d'amor perduts es va fer fa uns quants anys al TNC. Jo en tenia un bon record, esclar, amb les nostres possibilitats l'hem d'adaptar molt, perquè si no se'ns hagués anat a una obra de 3 hores i sobre de 15 actors de 3 hores la gent no cola, eh?
No compra,
no estan disposats, però teníem ganes de fer una comèdia i les comèdies, moltes de les comèdies que tenim a l'abast, segurament més contemporànies, no complien una mica amb el que volíem de treball a fer i totes aquestes coses. I ens vam embarcar, vam adaptar molt l'obra, perquè hi ha una petita reducció d'actors, si no encara seríem 18 o 20 allà a sobre, i després l'experiència de treballar amb tanta gent és una mica esgotadora, de veritat, però el resultat que vam veure el diumenge 15, home, és, crec, molt satisfactori, i hem rebut missatges de molta gent allà mateix, però després les xarxes i tot plegat, de felicitació i de sorpresa per veure una proposta tan atrevida i tan... perquè a més amb això som atrevits i no ens conformem en fer una cosa allà dalt sobre l'escenari que va fent, no, busquem reptes sempre, busquem formes de dir les coses diferents, no?
Fina, sensacions d'estrenar a casa.
La veritat és que sempre és un plaer poder estar a casa i poder actuar doncs en aquest cas a Cal Bolet i de cara al 12 d'abril al Casal. Llavors, com a companyia estem molt contentes de poder-hi ser i poder-hi formar part.
Ara la Fina feia referència a l'altra obra amb la qual celebreu aquests 20 anys, Narrugalla, un ram de margarides, que podrem veure aquí a Vilafranca, al Teatre Casal, en aquest cas, el 12 d'abril. I és una proposta, Valeri, del projecte 365 dones l'any del TNC, que reivindica aquestes dones oblidades i el treball dels grups d'arreu del país, adaptant-les i portant-les al seu terreny, no?
Sí, és un projecte que ja fa 3 anys que hi participem. Vam començar amb l'Anna Maria Martínez Sagi, vam continuar amb la
Marina Ginestà,
i ara ens ha tocat la Rugalla, aquesta bruixa del Pallars que va ser... no ho sabem, perquè...
Va quedar penjada,
però és un dels judicis en què es conserva més informació, i per tant, amb tota aquesta informació del judici, la dramaturga, la Caral Riera, ha fet una proposta escènica que després, tal com bé has dit, cada grup adapta a les seves possibilitats. Hi ha gent que en fa purament una lectura teatral i altres que la portem amb tots els ets i uts a l'escena, no? I ja la portem també una mica rodada, per tant, ja hem anat millorant, des que la vam estrenar a finals de l'any passat fins ara, ha anat agafant també molta més força, i torna a ser una altra proposta que la gent queda sorpresa, perquè, com t'he dit, no ens conformem a fer una coseta allò estàndard. I aquest projecte del TNC és molt interessant, veurem com continua, no? Perquè cada any és una descoberta nova, però en qualsevol cas la intenció, la recuperació de la memòria històrica, la recuperació de dones que han estat silenciades, no diguem les bruixes no han estat silenciades, han estat cremades, penjades o executades purament pel fet de ser dones. No, perquè de bruixeria ja sabem que poca. El que sí que sabem és que eren dones preparades, dones segurament una mica avançades en el seu moment, segurament que la societat que les envoltava doncs, els generava rebuig i enveges i el que passava als pobles, estem parlant del segle XVI, del segle XVII, estem parlant de moments de molt oscurantisme, de moltes supersticions, i per tant, doncs, cremar dones els hi donava no sé quin plus, però és el que passava. Es van cremar moltes i moltes dones, es van penjar, hi ha una llista increïble, tota la gent que actualment s'ha dedicat a estudiar el fenomen de la bruixeria, les lleis que es van emetre per denunciar, per regular aquesta bruixeria, doncs és tot una història que...
Molt potent.
Molt potent, i que recuperar-la t'obre els ulls a tu com a home i persona que investigues, els actors, el públic... Està molt bé, és una proposta atrevida i necessària.
Acabem parlant de futur, a banda dels bolos que us quedin de Fanys d'amor perduts i d'aquesta estrena a Vilafranca de Narrugalla, un ram de margarides. Mm-hmm. Esteu treballant algun nou projecte? Què hi ha a l'horitzó?
Ara tenim molta feina, perquè...
Això és fantàstic.
A més de portar, i encara tenim uns quants bolos de fins l'estiu segur, tenim bolos
d'una i de l'altra.
També tenim petites coses que anem fent, petites intervencions, com Ball Esperança Balla, que és una adaptació d'una obra d'en Xavier Hernández Ventosa, que hem adaptat i que parla de situacions de marginalitat, de discapacitats, etc. I també fem una lectura breu i que també la portem allà on creiem que pot encaixar d'alguna manera. Com a projectes una mica més lúdics, perquè si no sempre estem parlant de feina i no ara ens volem fer unes samarretes noves, és molt, molt maco això de dir, i celebrem alguna cosa, doncs va, vinga, farem un logo nou, farem una samarreta nova, perquè la que portem fins ara durant 20 anys ja comença a estar una mica estripada per tot arreu, i tot i que l'Antonio, quan ha de fer de tècnic, sempre llueix la samarreta.
Amb orgull, eh?
Amb orgull, la samarreta del TAT, però ara en farem una de nova, amb el més modern de disseny, amb un logo fantàstic. Pensem de fer un inventari molt ben fet de persones que han passat d'allò per fer alguna petita celebració en algun moment d'aquest any. També estem estudiant la possibilitat de fer una petita exposició, tot petit, perquè nosaltres som petits, els amateurs són petits, i llavors farem una petita exposició amb les andròmines que tenim, i cartells, i fotografies, i vestuaris, i sempre hi ha cosetes que per nosaltres molt significades i que la gent també li pot agradar veure com evolucionen els nostres treballs. I de noves propostes teatrals, doncs, ja arribarà.
Ja aniran venint.
Ja arribarà el moment, eh?
Sí. Us agraïm que ens hàgiu acompanyat aquesta estoneta, insistim, per molts anys i per molts més, llarga vida al TAT, fins Antonio i Valeri. Moltes gràcies. Felicitats.
Gràcies, Sílvia.
Penedès en xarxa.
I poder viure sempre a flor de pell d'un lloc a un altre com fan els ocells.
Trobar-te, trobar-me, tu i jo.
Amb aquesta vitalista a flor de pell, a càrrec d'Edu Esteve, ens plantem a 11:15. Tenim cita amb l'actualitat, escoltem què passa a l'Alt i al Baix Penedès i seguim fent tertúlia amb la nostra gent gran.
Si
deixar de viure sota l'ombra del que s'ha de ser. Del que s'ha de ser. Deixar-me endur per les històries que em regala el temps. Sé que ara és el moment de fer-ho diferent, de voler volar si em vol el vent. No valen ser valent, la vida és un instant.
Ara són 11:45 del matí.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Comencem aquest repàs a les informacions d'àmbit local i comarcal dins del Penedès en xarxa per explicar-vos que l'Alt Penedès va viure ahir un alt seguiment en la primera jornada de vaga d'educació i preveuen també un seguiment massiu per aquest divendres. Les protestes del sector educatiu, que començaven dilluns, continuaven ahir a la vegueria del Penedès amb una jornada de vaga, una jornada que s'iniciava el dilluns al vespre, de fet, a Vilafranca, amb un seguit d'activitats i una tancada durant la nit a l'Institut Milà i Fontanals. La tancada reivindicativa al Milà començava a les 6 de la tarda amb un seguit d'activitats, entre d'altres una assemblea oberta, tallers de pancartes, xocolata, un sopar col·lectiu. I hi havia personal docent de diversos centres com delegats sindicals conscienciats amb la causa a nivell de la comarca de l'Alt Penedès. En aquest cas també en presència de professors i representants de la zona del Garraf. La portaveu de la tancada i professora de l'Institut Milà i Fontanals, Anna Garriga, transmetia que l'equip docent se sent, arrel d'aquest acord entre sindicats minoritaris i educació, encara amb més forces per seguir reivindicant les seves qüestions. També, després de la tancada, les mobilitzacions van continuar ahir al matí, a les 7, amb matinades, que consistien en una encartellada als serveis educatius, la lectura d'un manifest a l'Institut Milà i Fontanals i un recorregut en piquets pels diferents centres de la vila, per posteriorment sortir en autobusos cap a la manifestació que es va celebrar a Tarragona. I d'altra banda, Sant Sadurní renova la coberta del magatzem municipal i instal·larà plaques solars. L'Ajuntament de Sant Sadurní durà a terme entre el 25 i el 31 d'aquest mes de març les obres de substitució de la coberta del magatzem de serveis comunitaris ubicat al camí dels Paperers amb l'objectiu de millorar la seguretat i les condicions de l'edifici. Els treballs inclouen la retirada de plaques de fibrociment amb amiant que es farà en horari de matí, mentre que a la tarda es segellarà completament la coberta. Per aquest motiu, es recomana als veïns de la zona mantenir les finestres tancades durant els matins d'aquests dies. L'actuació, amb un pressupost de 124.000 euros, serà executada per l'empresa especialitzada Energrup Biorenovables. Un cop finalitzada aquesta fase, està previst que durant la primera quinzena d'abril s'instal·lin 72 plaques fotovoltaiques amb una potència total de 36 kW per millorar l'eficiència energètica de l'equipament. I parlem també de PACs, on hi ha una xarxa de desfibriladors. L'Ajuntament informa que per garantir una resposta ràpida davant d'una emergència cardíaca, el municipi disposa d'una xarxa de desfibriladors DEA accessibles per la ciutadania. Fins a 4, concretament, a l'escola El Drac, al centre cívic, als locals socials, l'agrícola i el Pla de Cavalls. Per facilitar-ne l'ús, es recomana descarregar l'aplicació mòbil app CardioCity 112, que permet localitzar el desfibrilador més proper en cas d'emergència. I si es produís en cas de trobar-se en una emergència, cal obrir l'app per trucar immediatament al 112 i esperar l'expert i localitzar el DEA més proper mitjançant l'aplicació. I hem d'explicar-vos, d'altra banda, que la Bisbal del Penedès celebrarà el Dia Mundial de la Poesia amb un recital des del balcó de la biblioteca. L'iniciativa vol acostar la poesia a l'espai públic i compartir-la amb tota la ciutadania. La Bisbal del Penedès se sumarà, doncs, un any més a la celebració del Dia Mundial de la Poesia, que té lloc cada any el 21 de març. Per tant, serà aquest cap de setmana. Amb motiu d'aquesta jornada, dedicada a la paraula i a la creació literària, l'Ajuntament ha organitzat una lectura de poemes que es farà a les 5 de la tarda des del balcó de la Biblioteca de la Bisbal, ubicada al Centre Municipal de Cultura. La iniciativa vol acostar la poesia a l'espai públic i compartir-la amb tota la ciutadania. Des del balcó es llegirà el poema escollit per la 19a edició del Dia Mundial de la Poesia, Foc d'Ocell, en diferents llengües, i després els participants podran recitar altres obres pròpies o d'altres autors. Coincidint amb el centenari del naixement de Blai Bonet, s'ha triat Foc d'Ocell per protagonitzar aquesta jornada i s'ha traduït a una vintena de llengües, entre les quals hi ha les llengües cooficials de l'Estat, així com també la llengua de signes catalana.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Ahir vam estar parlant amb els nostres polítics d'incidències, alertes i de protecció civil i avui recuperem aquest tema, però des d'un altre punt de vista, el de la nostra gent gran. Des de la Dana de València, cada cop que la previsió meteorològica anuncia pluges intenses o fenòmens extrems, la paraula alerta agafa un significat especial i ens arriben missatges al mòbil als quals no estàvem acostumats. Com ho viviu? Us angoixa? Rebeu bé aquests avisos? Potser creieu que ara rebem avisos per tot, que n'hem fet un gra massa? Quines experiències teniu davant d'aquests episodis, que d'altra banda són cada vegada més freqüents? Comencem la tertúlia als estudis de Canal 20 Olèrdola amb el Pere Mitjans. Bon dia.
Hola, bon dia a tothom, noies i nois. Què tal?
Bé, com aquí ho vius, estem. Pere? Amb angoixa, bueno, o prefereixes estar avisat i anar sobre segur, encara que després no n'hi hagi per tant?
A veure, no. Ja va bé que ens avisin, que ens diguin el que pot ser, però realment jo crec que tots aquests problemes que ens venen de tormentes, vols dir que no ho provoquem nosaltres mateixos pels gasos que fem, pels invents que fa la societat per estar millor? Poden ser les centrals que, entre cometes, diem nuclears, totes les centrals que ens estan ajudant amb el tema de l'electricitat i del consum que estem fent, vols dir que no estem posant coses a l'atmosfera o gasos o el que sigui a l'atmosfera perquè canviï tot una mica, perquè ens vinguin aquests problemes tan de tormentes tan rares que, entre cometes, no les teníem quan érem més joves nosaltres. Sí que venien algunes tormentes, però realment no sé si era pel sistema d'evacuació d'aigua, de les pendents, d'igual no hi havia, estàvem una mica més preparats perquè hi haguessin més sortides d'aigües, perquè no es quedessin les coses tan col·lapsades com, no sé, les rieres hi han sigut sempre, els desaigües dels carrers hi han sigut sempre, però hi ha hagut un moment que potser hem arribat que no ho podem controlar nosaltres.
Aviam, interessant. Com? És un altre meló.
Gràcies per trucar jo el primer dia, eh? Ja està bé.
Ja t'ho vaig prometre, que a partir d'ara series el primer.
Sí, bonica.
Vinga, sumem dues tertulianes més.
Parla amb les companyes, sisplau.
Sí, a Domenys Ràdio ens esperen la Conxita, l'Eulàlia i la Lourdes.
Doncs sí, què en penseu de tot això?
Home, està molt bé allò de les alertes, eh? Encara que després dius, pues, no ha estat per tant, o no, aquí no ha plogut, o aquí... Se sap que pam a pam no es pot saber. Llavors, si un està avisat, jo trobo que és molt millor. Que no passa res, pues millor que millor.
Bueno, no passa res allà on tu ets, potser.
Exacte.
O allà on tu no ets, sí.
Per això dic.
Vull dir, llavors, vull dir, clar, la cosa es va... Però el Pere ha parlat de coses que... O sigui, això de les atmosferes que estan plenes de gasos i plenes de coses, però això no és d'ara, perquè la pol·lució només
ja
a vegades...
Ja fa molts anys que és...
Quan ensenyen Barcelona, a vegades, quan hi ha pol·lució, que es veu aquell núvol damunt de,
sí.
de Barcelona, penses, ostres, aquesta gent que respiren, vull dir, han de respirar coses, però no té... No, penso que no té gaire res a veure...
Relació amb les, amb
les
tormentes
alarmes,
aquestes.
Amb les tormentes o tot plegat. A part de què, això de les rieres hi han sigut sempre, i però... Jo penso que han deixat edificar cases i pisos o coses, vull dir, en un lloc que abans passava l'aigua.
Per mi és un error
I
molt gran.
I quan hi ha un aiguat, l'aigua torna a passar pel lloc on te tenia especificat ella. Vull dir que, i si hi ha coses al mig, doncs se'n van a...
S'ho emporta tot.
S'ho emporta i ja està. I com ara això que va passar ara a Andalusia, que l'aigua els hi sortia per sota. Per què? Perquè aquell poble estava posat sobre un aquífer. Llavors, no trobem estrany que passin coses que abans no passaven tant, poder no. però ara passen.
Poder, no hi havia tantes edificacions posades fora de puesto.
No, però vull dir, ara passen aquestes coses, perquè ja no ho sé, poder fer hi ha un canvi climàtic també.
Sí.
Vull dir que llavors aquest canvi climàtic també influeix en tot plegat. Vull dir, i llavors, és clar, si... I a més, els governs o qui sigui que canviï aquestes alarmes, com que està poder una mica escamat, val més que es passi que pas que no arribi.
Que no arribi, exactament.
Jo,
vull dir, això, una alarma, que rebis una alarma no molesta tant. Te la mires i estàs alerta i està.
I llavors poder no toco amb tots els telèfons, que per exemple, a casa ja tenim el meu i el del meu marit, no? Doncs a vegades toco el meu i el del meu marit no, o viceversa. O no en toca cap, perquè a vegades diuen a les filles, mira, hi ha hagut una alarma. Oh, doncs a mi no m'ha tocat. Vull dir...
No sé.
No sé si
les enganxen tots. No sé com
va. Jo tampoc. Però doncs a casa ha passat. Que em pot tocar
sí,
a mi amb el meu home, no?
A casa nostra tots dos van tocar el de la meva senyora i el meu.
Hi ha alguna vegada que sí, però sí. Doncs alguna vegada doncs, que en toca un i l'altre no.
Ja.
O no en toca cap. Ja, i llavors t'ho diuen, no, hi ha hagut una alarma avui. Ai, doncs no ens anem a assabentar
no
perquè no ha tocat, no ha arribat.
Que tenim alguna companya més? O només som nosaltres?
Avui no, només som nosaltres tres, avui?
Nosaltres tres, no diu bueno, res sense dormir.
Doncs apa, vinga, som-hi.
Pues som-hi, va. Fem una bona xerrada. Escolta, el problema aquest que estàvem dient d'anar ocupant les rieretes o donar permisos per fer construccions a la vora de les rieres.
No a la vora, a sobre.
Han anat creixent els pobles i la gent, com que la riera passava seca, la gent anar construint a la vorera. I l'altre tema és el que tenim al litoral, cuidado, que hi ha molts pisos i molts blocs tocant el mar, que hi ha gent
que ara gent
que reben, que tenen una bona caseta o tenen un bon pis o un bon xalet a la vora del mar, igual que tota la gent que s'arriesga a anar fent les paradetes de l'estiu o locals perquè la gent hi pugui anar a gastar... A veure, que la gent els hi encanta anar a la vora del mar i tenir un bon local, tenir un bon bar, un bon restaurant, però tot això, la gent també ha d'arribar un moment, a part, tornem amb el mateix, que l'Ajuntament concedeixi amb aquest litoral que estan dient que l'hem d'anar retirant en mica, que vagin deixant construint encara, que tot val molts diners.
Només perquè aquest
senyor que construeix allà...
Estaran encara penjades aviat allà.
Exacte. Aquell senyor, encara que construeixi allà, faci una bona assegurança i tot, fins a cert punt, no sé què li cobreix l'assegurança, si se li importa l'aigua del mar, eh? Vull dir que s'ha d'anar molt al tanto amb tot això, perquè... Abans vosaltres també ho sabeu, no la sentíem, aquesta riera, això del mar que ens s'emportava els bars i la vora
bueno,
d'aquí.
Perquè ha hagut el canvi climàtic, que el mar s'ha anat acostant cap a la terra.
Ha crescut molt, eh?
Sí, és igual, no cal anar gaire lluny, que hi vagi Coma-ruga, per exemple.
Sí, estem a la vora.
O sigui, al final de Coma-ruga hi havia una platgeta i hi havia unes escales per baixar, i hi havia un tros de terra d'arena encara, doncs
sí.
Guapo, eh? Vull dir que
ja,
ara
ja no
l'aigua és a les escales.
Toca les escales, sí, sí.
Sí, sí, sí. Toca les escales, ja n'ha... O sigui, més amunt d'allà on pujàvem o d'on baixàvem. L'aigua ha arribat allà.
On hi va?
Sí, no hi era, i no hi era perquè hi havia una platja.
Hi havia, i la platja Coma-ruga és bastant grandeta.
No, parlo del final, direcció cap a Barà, diguem.
Ja. Cap a Barà, sí senyora.
Direcció cap a Barà, vull dir, allà hi havia una platgeta, la mare de guapa.
Sí.
Si te'n recordes, hi havíem anat.
Sí, és veritat, sí. Sí que és veritat, hi havíem estat bé.
Hi havia les escales,
hi havia un bon trosset, eh?
I tant,
de sorra.
No hi és.
Hi havia un bon tros de sorra, doncs ara ja no hi ha res, tot és roca.
No hi ha res, ja t'ho dic.
Ja no,
tot és aigua, és aigua.
Tot exacte.
L'aigua ja no toca la paret del
passeig. Toca la paret de les roques, que estem parlant ja que anem a parar a sota el roc de Sant Caietà, no? Més o menys?
No.
Estem
no,
a la vora.
No.
Després de Coma-ruga,
ja
ens ve el roc de Sant Caietà,
que,
no?
Llavors allà, o sigui, al final de Coma-ruga, llavors hi ha una mena de, com un pont, si segueixes la carretera arran de passeig, segueixes la carretera... I llavors hi ha com un pont i ja et presentes cap a... que hi ha allà, no sé exactament, ara no
sí,
me'n recordo com se diu.
Ja anem a parar una mica cap a Barà,
diuen,
no?
Diuen un nom, però ara no em surt. És un barri o un...
Sí, no,
ostres,
sí.
Mira,
que tenen el poble
igual
a la dreta...
Però aquí ho t'he dit jo, encara és Coma-ruga, eh? És l'últim tros que hi ha
l'últim
de platja
de tot,
de
sí, tirant cap al cantó de Tarragona, cap a Barà.
Sí, 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 cap a platja sí, ja no, platja ja,
ja
no hi ha.
Ja sé quin lloc tu vols dir, ja hi he estat jo. Allà, aquella zona d'allà també hi hem
sí,
estat.
Sí, sí, sí.
Però, noia, com igual que la gent es preocupa, els ajuntaments es preocupen d'anar recuperant sorra el temps de l'hivern, però l'estiu, quan fa un parell d'onades bones o hi ha una mica de tormenta, se'n va tota la sorra, eh? Marxa tota una altra vegada.
Tant. Pensa que jo estava a la Costa Brava, a Sant Antoni de Calonge, en un hotel just davant del mar, i vèiem una colla de camions, hi havia unes pedres i una platja petita, i la volien fer més gran, es veu? Vull dir, nosaltres s'ho miràvem de dalt al balcó. I balcons de terra cap allà, camions de terra, vinga, tapar totes aquelles pedres i per fer la platja gran. Tot el dia van anar traginant camions de terra cap allà.
Sí, sí, sí.
I el vespre va quedar com tapat. Va dir, mira, tenen una platgeta ben bonica, molt bé. Es despertem l'endemà de matí i no hi havia res de terra.
Què dius?
No hi havia gent, ja tornaven a veure totes les pedres.
El mateix dia?
El mateix dia. Va passar la nit i l'endemà al matí
ja no
sortim al balcó, aviam com ha quedat allò, ja no n'hi havia. I mira que n'hi havia en portada, eh? Perquè camions, remolcs de camions allà, vinga, amb un cater. Doncs el mar els va tornar a prendre tota.
No, el mar, a l'aigua... Jo crec que, a veure, Déu-s'ho en un guard, que hi hagi un incendi, perquè ho cuidar d'un incendi. Però un incendi el pots arribar a controlar, no sé de quina manera, però l'aigua no, eh? L'aigua no,
no
la pares, l'aigua se n'emporta.
No. Fa la seva ruta. Si no,
encara que hi posis foc, encara que posis foc a l'aigua,
l'aigua no la
paga. I ara, doncs, diré, penso, quan passa tot això, les alarmes poc valen, perquè vull dir, tu pots estar o has d'haver marxat a casa seva però, o de sí, casa teva, però l'aigua entra igual.
Et comença a entrar l'aigua per sota la porta i què has de fer?
Què has de fer? Doncs mira, pirar, marxar.
Sí.
Si vols salvar la vida, perquè gent que s'han mort, no?
Perdona, i dius, bueno, me'n vaig de casa, però cap on te vas, per saber que et pugui,
sí, no
et pugui
mullar
els peus.
No.
Cuidado, eh?
De veritat,
perquè
eh?
La
no,
gent...
No t'hi vulguis trobar, jo em penso.
No,
Déu-s'ho
en un guard. Ha de ser algú... necessitaries, has de necessitar un psicòleg per tornar a puesto, sapiguent que a casa teva ja no tens res, cuidado, eh? Ha de ser...
Té de ser terrible.
Ha de ser que, vamos, ni pensar-ho, vaja.
Jo moltes vegades, a veure, sóc optimista, però arriba un moment que dic, Pere, jo no puc mirar-ho més, això, ja me n'entraré una altra estona, i tinc de canviar la tele perquè em deprimeixo. Ho sento molt, dic, si em passés a mi, o amb la gent que coneixes, o amb el veí, o amb qui sigui, dic, com ho podem arreglar-ho? Perquè avui dia, mira, que se't mori algú, ja saps que ja tens família, tens algú que es pot morir quan vulguem, que podem tenir un accident, qualsevol cosa. Però que tinguis una cosa d'aquestes que les has estat treballant tota la vida, com pot ser un bar, un restaurant, o és igual, un pis
casa,
de planta baixa,
ja
en tens prou?
Vull dir...
Ja en tens prou? Casa meva?
Sí, tant.
Casa teva, que la vegis derruïda, ensorrada, que t'arribi l'aigua fins dalt al techo, cuidado, eh? La nevera, bueno, és igual.
Bueno, no cal.
És igual.
Tot.
Molt,
no, i els records,
llestimós.
Tu tens fotos, tens papers, tens coses guardades i
sí,
tens
records, que, records i papers
i
oficials
i papers,
millor que em poden fer falta.
Se'n pot anar, no, res, vull dir que no.
I
les alarmes, això. Valen? Pues sí. 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 Valen si després
si pots...
no et passa res.
Si pots escapar.
Però, si et passa
si
alguna
escapar,
cosa...
És complicat. És
no,
molt complicat.
No serveixen de pas massa, penso jo.
I és el que estàvem dient d'aquest poble, aquest poble que esteu dient que estava sobre una cimera, com aquest poble era ja molt antic, o deixar fer un poble que vagi creixent i que hi hagi sobre una cimera que era perillosa?
No ho sé. Pel que deien, vull dir, tu escoltaves la tele i hi havia comentaris...
Sí,
pel que deien,
que es anaven
no sé
derruint
si...
les cases,
no sé si era d'ara, no, l'aigua els hi sortia per sota.
Els aigua
no,
sortia per sota a casa seva.
No havien d'esperar que s'omplís per
no,
fi,
això
pel
per
que
Andalusia mateix li sortien, sí.
Tampoc ara no me'n recordo del poble que era.
No, jo tampoc no me'n recordo, però sí me'n recordo que
no
els hi sortia
pas que no ho vagin dir
a les cases per sota.
Però veies tu que hi treien forats a les parets perquè sorties per la paret. O sigui, aquella aigua els hi pujava de sota.
De sota,
clar, perquè se'ls omplia del que plovia de dalt, per això, eh?
Sí.
perquè sí. Vull dir, va ploure moltíssim, i llavors el ploure, llavors va omplir, l'aigua sortia per sota. Doncs va, aviam, atura això.
Però llavors no hi ha, com te diria jo, un geològics o geològics que són gent que estudien el terreny o alguna
cosa? Bueno, hi ha empresaris, hi ha contratistes i gent que el que volien eren fer cases.
Bueno, clar.
Dic jo, no sé, vull dir, cadascú faci la seva feina.
No, però haurien de fer un estudi del terreny. Un estudi del terreny...
Bueno, és igual, i aquestes cases que es derrueixen arran de mar, vull dir, que sabien, vull dir, hi havia el mar allà, ho sabien, que hi havia el mar? Vull dir, aviam, les coses són com són, i allà, doncs, amb qui sigui, els hi va convenir, doncs, posar allò allà. I ho van fer, vull dir, i van guanyar el que hi van guanyar, i ja està. Vull dir, això és igual que aquell càmping, també, vull dir, també que els hi va inundar, per què? Perquè també hi passava una ria, i van fer un càmping.
Feia molts anys que no passava aigua per allà, van fer el càmping, i després mira tu el terrabastall que va muntar.
I doncs no hi havia aquesta gent, que com els avisa, segur que no sé si llavors ja n'hi havia de les alarmes. Però
no aquí, crec, ja fa molt temps.
Fa molt de temps d'això.
Aquí també estem parlant d'anar envaint les rieres, aquí els monjos, a Santa Margarita i els monjos, quan hi havia la carretera antiga. No, que ja hi havia la nova. Sí, la nova. No estem parlant, ja hi havia la Nacional 340, que abans als monjos hi havia una caseta petitona, que era com un pont, que la gent, quan hi havia un tràiler, tenia de parar perquè l'altre passés. Bueno, és igual. Allà on hi ha l'església, allà hi ha una riera. Però si te'n vas cap a Cal Rubió i quan te'n vas amunt, tota la riera hi ha els seus horts, la seva barraqueta de canyes, la gent posava les canyes per posar els tomàquets, per posar... per emparrar.
Sí.
Pues, hi va haver un temps, ara ja estic igual parlant d'anys, que l'aigua va baixar de dalt a Torrelles i de Sant Martí Sarroca, va, que és el cantó cap a Cantó de Mar, va pujar l'aigua per sobre de la carretera. Cuidado, que si allà t'hi fixes, pares un moment i mires a sota el pont, hi ha una bona alçada. Però per què? Va baixar l'aigua, van portar les canyes, van portar tota la terra que els senyors tenien allà a la vora de la riera, perquè la riera sempre baixava seca, va embussar el pont i va arribar un moment que l'aigua pujava per dalt. I perdona, i allà a la vora hi ha l'Ajuntament, que també van tenir una bona alerta i un bon susto. Inclús van tenir problemes perquè l'aigua els hi arribava a l'església, cuidado, eh? Però clar... no passa res, no plou. Jo vaig envaint la riera, vaig fent coses, vaig fent el meu hortet, amb tot el respecte que la gent pugui fer coses i tingui ganes de fer coses, i la mica de barraqueta per anar-hi a passar una estona, perfecte. Però arriba un moment que això explota, o sigui que no hi ha control. L'aigua quan ve aquí vinc, ja es podeu apartar tots.
Sí, ja perquè té els seus cursos muntats i passa per allà.
Per molts anys que faci que no ha passat.
Pot ser
que els de Moja sempre diem, quan Vilafranca, quan el campanar de Santa Maria ja no es vegi, llavors arribarà l'aigua a Moja. Diguin,
ho diem dels del Vendrell.
No vulguis tant de mal.
Quan l'Àngel del Vendrell begui morro, llavors començarà a arribar l'aigua a Sant Jaume.
Amb vosaltres també esteu una mica en l'aire, no?
Sí.
També esteu més en l'aire que el Vendrell. El Vendrell cau més avall.
El Vendrell queda més avall.
Si hi ha alguna cosa, els del Vendrell han de veure morro primer, perquè els de Sant Jaume se n'adonguem.
Nosaltres havíem arribat... Bueno, sembla que no m'equivoco de gaire. Estem a 210, 215 metres de nivell del mar, Moja, a la punta d'on hi ha l'església i on hi ha la torre, que és el puesto més alt de Moja. Ja. Estem a 210, 200... No m'equivoco, I més de 200, segur. Més de 200 metres del nivell del mar estem.
Ara no ho sé. Hi ha un retrat allà a la plaça de l'església, que hi ha un Sant Jaume, saps aquell retrat que hi ha allà?
Sí.
Allà ho diu. Com si fos 600, pot ser, 600 i pico de metres.
No ho sé, jo
pensava... Ara quan passi m'ho miraré.
Jo pensava que eren més de 300, però... La veritat és que...
Allà hi ha un escrit que penso, diu, Sant Jaume està a tants metres sobre el nivell del mar, però ara no me n'ho
recordo. Escolta, Sant Jaume...
Ara quan passi m'ho miraré.
Escolta, Sant Jaume és algun patró vostre de la Festa Major?
És el patró.
El patró del poble.
No, és un...
Ah, sí? Sant Jaume dels Domenys.
Sant Jaume, els diumenges, el patró és Sant Jaume.
És que nosaltres també
és Sant Jaume. I fem la festa major el dia 25 de juliol.
Igual que nosaltres. Sí. Igual que els de Moja, ara no ens podrem trobar perquè no podrem anar ni a una festa major ni a l'altra. Haurem d'estar a la festa major del poble.
Clar que...
El 25 de juliol, Sant Jaume, Santiago Apòstol. Sant Jaume.
No, i tant.
És
I ara tenim uns gojos... Ara, no, que ben bé parlem d'una altra cosa. Tenim uns gojos de Sant Jaume, que els van fer expressament pel Sant Jaume de Sant Jaume dels Domenys.
Escolta,
perdona,
ens hem de canviar.
Perdona, però els primers gojos que vam cantar els van venir a buscar aquí a Moja.
Hola, nena!
Sí, així no dic que canta els mateixos. Vaig venir jo a buscar-los, segur.
Ah, canteu vosaltres igual que els vostres?
No,
els vau canviar.
No, perquè hi va haver un mossèn que em va fer uns expressos, uns per Sant Jaume dels Domenys.
Bueno, però doncs hem de fer canvi,
Els primers que vam tenir o que vam cantar, quan es va donar la d'allò de cantar gojos, perquè no ho fèiem abans ho cantàvem, doncs, però després i vam venir a buscar la lletra dels que teniu aquí a Moja.
Mira tu!
Que bo! Mira, veus com anem descobrint coses noves cada dia?
No hi havia un mossèn que es deia Ramon, poder?
No, Ramon no. Mossèn Manel?
No,
mossèn Manel. Ara
no me'n recordo. Sé que hi vam contactar i vam venir
Joan
a buscar
Sonier,
la lletra. Llavors vam canviar
mossèn Francesc Ximenis.
No ho sé.
Sí, home,
però bueno, ja vam venir a buscar la lletra aquí.
Mossèn Manel, ara tenim a mossèn Josep Puig, que és d'aquí de Santa Maria, de Vilafranca.
No, però ara parlo d'anys,
Bueno, doncs estàs parlant. Mossèn Ximenis, que va ser el que em va ensenyar a fer missa amb mi, mossèn Sonier...
No me'n recordo, però sé que van venir aquí a buscar-los. La lletra d'uns gojos de Sant Jaume, perquè no en teníem. Van retocar alguna paraula, però després van decidir que en volíem uns de Sant Jaume.
El dia que els veiem, el dia que ens trobem, jo porto el de Moja, els cants del Moja, i tu portes els cants de Sant Jaume.
Oh, mira, això serà aviat.
Fes una fotocòpia.
No ho sap el Pere, perquè no en parla.
Perquè
de dimecres que ve.
Ah, que hi ha algun aconteixement.
Pere, que no vindràs a Vilafranca dimecres vinent. Tenim una quedada aquí.
Que m'inviteu.
Esclar.
No sabia el Pere.
Fa dies que vam enviar la invitació.
Fet, que sí. Algo sé, carinyo. Algo sé, boniques. Algo
sé. Perquè no ho deies.
Perdona, però és que ho tenia una mica controlat per la part d'aquí. Sou vosaltres que m'ho teniu que dir.
No, però vull dir que per això et dic que
una
això dels gojos ja ho farem.
Vinga, va, baixa'ls. Jo ja tinc apuntat a la llibreta que et dec la fulla dels gojos, va, de Moja.
Bueno, aviam, va,
I tu la de Sant Jaume.
Sols que me'n recordi, perquè a vegades em pot passar...
Vai, quina memòria que tens, que et fas gran.
La memòria meva està molt mala.
Dimecres que ve ens veiem, que se'ns acaba l'estona.
Sí, ja he fet tall.
Un petó i una abraçada.
Vinga,
igualment.
Ens veiem dimecres.
Sí, adéu, gràcies.
Fins dimecres, adéu.
Adéu, noies, bon dia. Adéu-siau.
Bon dia.
Són la Conxita Vidal, l'Eulàlia Urgell i el Pere Mitjans, tot fent tertúlia, i dimecres vinent tots ells seran a Ràdio Vilafranca plegats per fer la seva tertúlia setmanal i veure's cara a cara.